Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Ajuntament prem l'accelerador per tenir la nova Biblioteca Central de Sant Cugat en el pròxim mandat. Ho ha dit l'alcalde Josep Maria Vallès al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Ha assegurat que el pressupost de l'any que ve tindrà la reserva de crèdit per tenir previstes les partides per iniciar la biblioteca amb l'objectiu que el pròxim mandat estigui feta.
El mandat anterior es va decidir, decisió política, de deixar el projecte en el calaix. Nosaltres l'hem recuperat, vam fer algunes modificacions i si tot va com ha d'anar en el pressupost del 27 de l'any que ve, doncs farem la reserva de crèdit que es diu per tenir prevista les partides per iniciar a fer la biblioteca amb l'objectiu de que el proper mandat estigui feta.
L'alcalde ha recordat que la nova biblioteca central és la que pertoca a una ciutat de prop de 100.000 habitants que descongestionarà la Casa de Cultura i alliberarà l'espai de l'actual Gabriel Ferreter per acollir una sala d'exposicions. Tots els detalls sobre aquest avançament que us fa Cugat Mèdia els trobareu a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat ha viscut, la setmana passada, una setmana de contrastos. Primer, la tendresa del Sant Jordi. I després, per tancar la setmana, la disbauxa i la gresca de l'Encabronada, la gran festa dels Diables de Sant Cugat i del Boc de Can Bernet. Tot plegat ha pujat la temperatura d'una primavera que ja de per si està sent ben càlida. La colla local ha celebrat l'onzena edició d'aquesta iniciativa que ha portat plats forts com el correfoc de les bèsties o el bany de foc. Trobareu els vídeos i les millors fotografies a www.cugat.cat.
La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Les eleccions municipals de 2027 són l'horitzó principal dels comuns. És per això que el partit ja comença a mobilitzar la militància i volen mobilitzar-los per plantejar una alternativa al govern actual. Ramon Gutiérrez és el portaveu del grup municipal Sant Cugat en Comú Podem.
Sant Cugat no és només Junts, que hi ha alternatives, que hi ha qüestions que funcionen, que existeixen, no?, a través de la mobilització social, que hi ha aquesta aparença de que som un model de ciutat d'èxit, però que en realitat doncs, som la segona ciutat amb més desigualtat de Catalunya, que tenim el rècord amb preus del lloguer, que la gent jove ha de marxar de la nostra ciutat, que hi ha moltes famílies que pateixen per arribar a final de mes i que, per tant, necessitem posar la vida al centre.
Ho ha dit aquest diumenge en un dinar popular organitzat pel partit, on també se li ha preguntat per l'escenari electoral que es planteja l'any que ve. Gutiérrez no confirma si serà el cap de llista dels comuns, però es posa a disposició del partit per liderar aquesta candidatura. En relació amb possibles aliances, ha confirmat que l'acord amb Podem es manté, però insisteix en l'aposta per ampliar l'espai polític d'esquerres. En aquest sentit, ha recordat que vam plantejar una entesa amb la CUP, tot i que finalment aquesta formació ja ha presentat Ariadna Sierra com a candidata. I obrim ara la plana esportiva que arriba molt carregada. El Trofeu Internacional d'Esgrima Infantil Sant Jordi ha aplegat aquest cap de setmana a la Guinardera 430 esgrimidors de 23 països. Organitzat per Esgrima Sant Cugat, és el quart any consecutiu que la ciutat es transforma en l'epicentre de l'esgrima internacional. Sentim el director del Club Esgrima Sant Cugat, Miquel Ojeda.
Per nosaltres significa molt, no? Fa temps que vam dir que volíem posar Sant Cugat al mapa de l'esgrima mundial i a poc, gràcies a aquest torneig, s'està aconseguint.
Més temes, el Júnior B ha donat un cop gairebé definitiu sobre la taula classificatòria al grup 14 de la quarta catalana de futbol després de superar 2-3 la penya blaugrana Sant Cugat a Campmagí. Els blau i negres han hagut de remuntar el gol inicial local en un derbi vibrant que ha omplert el camp santcugatenc. L'efectivitat del Júnior B i l'actuació del seu porter, Nacho Puig Martí, han decantat la balança del marcador. El Júnior B és el nou líder i necessita sumar 4 punts de 9 que resten per ser campió. La penya blaugrana, segona, necessita 2 derrotes per guanyar el títol i, si no, jugarà la promoció. Descens. Cugat Mèdia ha seguit de ben a prop aquest derbi amb un vídeo que trobareu a cugat.cat i també ha parlat amb els entrenadors. Ivan García és el tècnic de la penya blaugrana.
Ha sido un partido, primero todo, felicitar al Junior por un partido que han hecho muy bueno. Creemos que hemos sido superiores en todo el partido, hemos apretado mucho más, hemos tenido 3 o 4 clarísimas, una da el palo. El portero de ellos ha sacado un par o 3 muy buenas, eran muy claras, pero bueno, hemos luchado hasta el final, hemos dado todo lo que teníamos, nadie nos puede decir nada, cabeza alta. I ja esperar el playoff.
I per la seva banda, Ian Mosquera és l'entrenador del Júnior B.
Sí, jo crec que s'aconsegueix a mitja lliga, ara ens queden 3 partits encara més. El que destacaria avui sobretot no és a nivell de futbol, que s'ha vist poc, però sí el coratge que hem tingut tot l'equip. Hem defensat, hem sigut a un, en tots els moments que se'ns ha posat malament, hem remuntat, i jo crec que ens ho mereixem.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El primer equip masculí del Club Rugbi Sant Cugat jugarà contra el Pozuelo Rugbi en les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor. El conjunt santcugatenc visitarà l'Escopilas Valle de les Canyes després que la classificació de la fase regular s'hagi tancat amb els madrilenys en segona posició. Els de Martín García han acabat tercers després que aquest diumenge es disputés el partit ajornat de la jornada 11 entre el València i el Guernica, amb victòria per al conjunt basc. Era un partit clau perquè aquest resultat ha sacsejat la classificació. El Guernica ha passat de tercera posició al capdavant de la classificació i això ha fet que el Rugbi Sant Cugat passés d'estar segon a tercer i també ha alterat la posició del Pozuelo de primer a segon. L'altra semifinal del play-off enfrontarà el Guernica contra el Fènix Club de Rugbi. L'eliminatòria serà partit únic i la final es jugarà a l'estadi de l'equip millor posicionat a la fase regular.
La informació local des de primera hora.
I un últim apunt també en clau esportiva, perquè aquest cap de setmana Sant Cugat ha acollit una cita esportiva de primera categoria, la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba. El Club de Campo s'ha proclamat campió de la Copa de la Reina després d'haver superat el Sanse Complutense per 1-2 i pel que fa a la Copa del Rei el vencedor ha estat el Polo, que ha vençut per la mínima 0-1 l'Atlètic Terrassa. Ha estat una final molt disputada. Cugat Mèdia també ha estat present en aquestes finals i trobareu el vídeo amb les millors imatges a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. perdut l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
L'univers infinit.
Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Helsing patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat? Un cap de setmana intens.
Doncs un cap de setmana intens, passar per la Copa del Rei i de la Reina. Podríem dir que Sant Cugat i el Júnior han vist que els reis i reines de copes continuen amb la seva hegemonia, el Polo en categoria masculina i el Club de Campo en categoria femenina. Una organització brillant del Júnior, i la veritat, ho hem gaudit molt.
Ja hauria agradat un altre final.
Clar, va ser molt cruel. Divendres ja es va acomiadar el masculí i el femení, a més la tanda de shutouts. Bé, molt cruel, la veritat, però de tot se n'aprèn.
I tant que sí, hi haurà una altra edició l'any que ve.
I tant.
Tant de bo amb resultats diferents.
Esperem.
No només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui amb qui t'acompanyaràs?
Doncs mira, avui tindrem el director de l'Esgrima Sant Cugat, Miquel Ojeda, que ja ens escolta i ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils. Ha celebrat el Trofeu Internacional de Sant Jordi d'Esgrima amb més de 400 participats de 23 països diferents. Per tant, la Guinardera es va convertir en l'epicentre, el centre neuràlgic de l'esgrima europea. També us parlem d'una cursa atlètica de 7 quilòmetres organitzada pel Col·legi de Metges de Barcelona i es va disputar aquest dissabte al Turó de Can Mates. Es acompanyarà Montse Baibé, que és responsable dels serveis mèdics del CAR, i una edició número 20 que, com sempre, ha tingut aquest lligam, aquest vincle amb Sant Cugat, tot i que normalment anàvem pel parc de Collserola amb restriccions de la pesta porcina africana, han hagut de canviar el recorregut. I també us parlem de dos equips protagonistes, el sènior C del vòlei Sant Cugat, que lluitarà per l'ascens a Primera Nacional, i també d'un fet històric, i és que el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha classificat per pujar per primera vegada a Divisió d'Honor Plata. Tindrem el seu entrenador, l'Héctor Gómez, que ahir havien de guanyar i esperar una carambola. La carambola es va donar, i la veritat és que estem molt contents de veure com l'esport Sant Cugatenc i en concret el femení continua a bon ritme.
Doncs seguirem atents a aquesta evolució. Què et sembla si abans de parlar en profunditat d'esgrima i de totes aquestes altres qüestions fem un petit repàs dels marcadors del cap de setmana?
Perfecte, endavant. Posem en ordre els números els resultats d'aquesta jornada. Començarem parlant d'hoquei patins, del Vilassana 5, Oxigen Patiu, que inclús Sant Cugat femení 1.
Les santcugatenques es veuen superades pel tot poderós Vilassana.
Més hoquei patins, Mataró 7, Oxigen Patiu, que inclús Sant Cugat masculí 1.
Els d'Andy Colaiani cauen golejats i es queden a 3 punts del descens.
Calella 19, amb vol Sant Cugat 24.
Els vermell i negres tanquen la temporada en quarta posició.
Eixample 9, futbol sala Sant Cugat femení 2.
Les santcugatenques cauen golejades a la pista barcelonina.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 3, Cerdanyola 2.
Els florestans tornen al camí de la victòria.
En futbol, Cornellà 3, Sant Cugat femení 0.
Les de Raül Raposo tanquen la lliga en tercera posició.
Més futbol, 25 de setembre 0, Sant Cugat masculí 0.
Els santcugatencs sumen un punt insuficient i perden la segona posició. Fins aquí aquest repàs de marcadors, Joan. Jo et deixo parlant d'esgrima. No sé si n'has practicat mai.
No, l'he vist de molt a prop, sempre a la Guinardera, però bé, fa una mica de respecte. Tot i que portes la teva cuirassa, tot ben preparat, però ja es passa i ja s'abre.
Jo crec que t'hauries d'animar, que potser t'enganxa i seria maco de veure.
Sí, estaria bé, però com sempre dic, on hi hagi una pilota, allà m'hi trobaràs.
Molt bé.
Fins ara, Alba. Fins ara, Joan. Després ja et seguim escoltant. Doncs bé, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, va arribar el Trofeu Internacional d'Esgrima Infantil Sant Jordi, que va reunir, atenció, a la Guinardera, 430 esgrimidors de 23 països, organitzat per l'Esgrima Sant Cugat, quart any consecutiu que la ciutat es transforma en l'epicentre de l'esgrima internacional. Dissabte va tenir lloc la categoria M14 i el Sabre M15, i durant el diumenge el torneig del Floret M15 i M12. Aquesta 14a edició ha afegit una nova competició de circuit europeu per als menors de 14 anys. I qui millor per explicar-nos tot el que va donar de si aquesta competició que el director d'aquest Esgrima Sant Cugat, en Miquel Ojeda. Miquel, bon dia.
Bon dia, Joan.
Cansat?
No diré que no. Cansat, però molt satisfet i això és el més important.
Cada any us aneu superant. Jo no sé si hi ha un topall, hi ha un sostre.
Sí, aquest any realment hem fet un salt quantitatiu i qualitatiu. La inclusió de la nova competició del circuit europeu sub-14 s'ha notat molt, perquè això ha tret a molts participants que han pogut competir dos dies, que això també és un atractiu important, no? Els menors de 14 que han vingut a la competició de dissabte, molts s'han quedat a la de menors de 15 de diumenge o a la menors de 12 també de diumenge, no? Això ha fet que entre els dos dies el nombre de participants fos altíssim comparat amb les altres edicions, que hi havia molts participants espanyols, un cert percentatge de participants estrangers, i ara en aquesta edició s'ha capgirat. La majoria ja eren de països estrangers, que han arribat a 23, que és altíssim, també. I ja no eren majoritaris els espanyols, que en aquest sentit doncs és un bon indicador de que l'objectiu que perseguíem, que és internacionalitzar la competició i donar a tots els joves esgrimistes del club l'oportunitat de competir internacionalment a casa, doncs ha funcionat molt bé.
Quan vosaltres veu venir aquí a Sant Cugat per primer cop, ningú imaginava que el 2026 tindríeu aquest esdeveniment, no?
No, encara no, perquè no sabíem quin curs seguiria l'evolució del club i de la competició, i la veritat és que tant un com l'altre estan anant molt bé. Ara ja estem començant a parlar de veure què fem per l'any que ve en aquesta competició, perquè veiem que ara ja ha entrat amb molta força en el circuit europeu, ja ens coneixen molt a tot arreu i pensem que el boca a orella d'aquesta edició es notarà l'any que ve, no? Ja veurem què fem per acollir tanta gent.
Esteu pensant en l'any que ve, però també tenim una cita important per la Festa Major aquí a la Guinardera, no?
Sí, aquest any, com que els nostres veterans sempre han estat una part important del club i amb molt bons resultats, doncs hem demanat el Campionat d'Espanya i el farem justament el dissabte 27 de juny, coincidint amb la Festa Major.
I bé, uns veterans que fins i tot disputen mundials, entre ells t'incloc.
Sí, sí, tenim un grup de veterans de molt alt nivell, campions d'Espanya i participants en mundial, les primeres posicions del circuit europeu, i també tenim molts veterans que són practicants en el club. Nosaltres som un club de Floret, i llavors a tothom que comença l'esgrima l'introduïm en el Floret i bueno, a poc a poc també van fent-se un lloc en el món dels veterans.
I Valldoreix, que us acull a la perfecció, no?
Sí, molt contents d'estar a Valldoreix. La veritat és que l'MD sempre ha estat recolzant, i a l'Institut Arnau Gadell doncs també molt, molt a gust, perquè podem entrenar diàriament, que això és un luxe, tot i que el gimnàs és petit, és una mica petit, però en canvi l'entorn i les facilitats que tenim són fantàstiques.
Sí. A nivell d'institut d'escoles també esteu intentant ampliar una miqueta, no? Us deies?
Una miqueta. Ara estem a l'Escola Pureza setmanalment i també la nostra intenció, segons l'oferiment que ens ha fet l'AMD, és començar a la Ferran i Clua de Valldoreix.
Una miqueta al club, podem dir que està en el seu millor moment, dic esportiu, social, organitzativament?
Sí, esportivament, clar, nosaltres hem començat fa 4 anys, que no és molt, llavors ara es comença a notar el treball amb les noves generacions, que són els que ja han pogut fer una formació de base bona, i jo crec que el més destacat ha estat el Lucas Canut, que aquest cap de setmana ha entrat entre els 16 primers de la competició europea, que no és gens fàcil, perquè era una competició amb un nivell altíssim, amb quasi 90 participants en la seva categoria, i ha entrat entre els 16 primers, i diumenge va fer medalla de bronze a la menors de 12. Llavors això ens satisfà molt, perquè persones formades de zero al club vol dir que estan treballant bé.
Tu, que has estat també a la Federació Catalana d'Esgrima, una miqueta, com veus l'evolució o progressió d'aquest esport a casa nostra?
Però en general, l'esgrima està creixent. El que és un esport que mai tindrà un creixement explosiu, perquè no és un esport, diguem, d'autoservei, que tu llogues una pista i vas a practicar-lo, sinó que l'has de practicar en unes determinades condicions, amb un entrenador al costat, una entrenadora, en el nostre cas, i això fa que vagi creixent, però a poc a poc, però està creixent a tot arreu, és un esport en futur.
Per acabar, com t'imagines aquest club en els propers anys? Ho dic perquè el creixement ja ha de tenir una mica de límit, no? Ho dic també per vosaltres internament.
Sí, nosaltres ens hem anat preparant per créixer. De fet, ara ja tenim un grup de 8 entrenadors, que és un luxe tenir tanta gent col·laborant en el club. Això ens permet una flexibilitat d'horaris molt més gran de la que teníem abans. El que volem no és créixer indefinidament, que seria absurd, però sí el que volem és omplir bé les diferents categories i que hi hagi una cadena entre categories que permeti que sempre els nous que entren, els més jovenets, es trobin algú per sobre seu que els estimula, que els provoca a millorar, no? I això estem a prop, però encara no ho tenim 100%.
Lligat, molt bé. Doncs Miquel Ojeda, director de l'Esgrima Sant Cugat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en directe aquí a l'Esport en Marxa, i bé, heu fet gaudir Sant Cugat i l'heu col·locat en el mapa d'esgrima europeu, i això sempre és una satisfacció, no només per Sant Cugat, sinó també per vosaltres. Que vagi molt bé, i ens retrobem amb aquest campió d'Espanya de taranja per Festa Major. Gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Continuem endavant en aquest Esport en Marxa, i ara hem de parlar d'una cursa atlètica de Medijocs 2026, la festa de l'esport del col·lectiu Mèdic, i enguany que ha arribat a la seva 20a edició, una cursa que va ser dissabte, on estaven convidats a participar-hi metges, familiars i amics, també el personal del Col·legi de Metges de Barcelona i de les seves societats, i tots les professionals i treballadors del sector sanitari, fins a un límit de 300 participants per restriccions del circuit, en aquest cas a causa del brot de pesta porcina africana, que s'ha hagut de canviar la ubicació, 7 quilòmetres de recorregut. Ja ens acompanya en aquest cas la Montse Beibé, responsable de serveis mèdics del CAR i una de les responsables de la cursa Medijocs. Montse, bon dia.
Bon dia.
Com va anar aquesta cursa?
Bé, la veritat és que va anar fantàstica. Com tu deies, es van inscriure 340 participants i van acabar aproximadament 262 corredors. Entre ells, doncs, molts metges, 80 metges, aquest cop també 10 dentistes, que també van col·laborar en l'organització. És a dir, és un rècord de participació per tant de metges com de familiars, amics, etc. I també, a més, hi havia nens i nenes, com cada any.
El que s'hi ha hagut de fer és canviar la ubicació, malauradament, per aquest brot de pesta porcina africana. Com va rebre la gent aquest canvi de recorregut?
Bé, en principi em consta que bé. el que comentava tothom és que havia sigut molt exigent, malgrat que el quilometratge va disminuir una miqueta, un quilòmetre, tampoc no molt més, però que havia sigut exigent, sí.
Preguntar-te una miqueta la relació, el vincle que teniu amb Sant Cugat, ja és una de les seus d'aquesta cursa, aquesta 20a edició, que continua caminant cap endavant, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que quan es va començar a fer la cursa a Sant Cugat, doncs teníem molts pros, és a dir, molta proximitat amb el Col·legi de Metges de Barcelona, un nombre important de metges residents a Sant Cugat, moltes facilitats per part de l'Ajuntament de Sant Cugat i bé, el traçat és òptim. Aquest any ha sigut nou, però un traçat òptim per a tots els nivells, no? Aquestes coses feien doncs, que Sant Cugat fos una ciutat ideal, no?, per fer aquesta cursa.
També preguntar-te per Sant Cugat, que tenim molts metges, moltes metgesses, molt personal sanitari. No sé si és una de les de Catalunya que més té el col·lectiu sanitari i mèdic del nostre país.
Sí, la veritat és que sí que hi ha molts metges i metgesses residents a Sant Cugat. I a mi sí que m'agradaria difondre que des del Col·legi de Metges el missatge que s'intenta donar és que fer esport és fer salut. Si els metges i els seus familiars fan esport, s'ha vist que ho recomanen més en els seus pacients, fan una prescripció d'exercici físic doncs més sovint en els seus pacients i que aquesta edició una metgessa ha sigut la primera guanyadora absoluta de la cursa femenina i la tercera també ha sigut una metgessa. I en la categoria masculina, també de la general, un metge ha sigut el tercer classificat. Per tant, veiem que la participació dels metges és important i metges en forma, és a dir, amb un bon nivell.
Quin millor exemple, no?
Sí, per això.
Doncs Montse Bebé, responsable mèdic dels serveis mèdics del CAR, gràcies per estar avui en directe i també al CAR a bon rendiment, no?
Sí, home, i tant. Aquí la veritat és que aquí estem acostumats als tops a l'elit, però ens agrada molt també que el que sabem de l'elit poder-ho traspassar a la comunitat. És un dels nostres objectius i que tothom faci esport. Esport és salut.
Molt bé, doncs amb aquest missatge, amb aquest titular, l'esport és salut, i qui millor ho ha exemplificat aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la cursa Medijocs, han estat aquests metges, metgesses i aquest personal sanitari que han omplert els carrers de Sant Cugat amb aquesta cursa ja referent, 20 edicions que complia, i com sempre Sant Cugat doncs ben a prop d'aquesta competició. Montse, moltes gràcies per ser en directe i que vagi tot molt bé.
I moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu-siau.
Adeu.
Esport en marxa.
I parlem de més bones notícies, en aquest cas del femení de l'handbol Sant Cugat, que jugarà per primera vegada fases d'ascens a Divisió d'Honor Plata en la seva segona temporada de Lliga Catalana. Les verminegres ho faran després de guanyar ahir 30-34 davant l'handbol Milà Major i aprofitant l'ensopegada del Barcelona Sants, que ha acabat empatant a 27 davant les franqueses en una jornada unificada d'aquest diumenge. Les santcugatenques arriben a l'última jornada de competició un punt per sota les barcelonines, però aquesta carambola ha beneficiat, i de quina manera, a l'equip santcugatenc. Per parlar d'aquesta històrica fita, tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic de l'handbol Sant Cugat femení. Ell és l'Héctor Gómez. Héctor, bon dia.
Bon dia, Joan, què tal?
Molt bé. Recuperat de la celebració o no?
Sí, evidentment sí. Molt contents.
En el món de l'esport pot passar sempre, però acabar guanyant el teu partit i, a més, vau haver d'esperar a que finalitzés l'altre partit. No sé com es van viure aquests moments de tensió, de nervis, d'il·lusió.
Com tu dius, molta tensió, molt nervis, tota l'estona pendents del telèfon. A més, l'estreaming no funcionava i només podíem mirar-ho a través de l'aplicació. I van ser 5 minuts agònics, podríem dir.
I ara què?
doncs ara intentar baixar una miqueta d'aquest suflé i treballar i seguir treballant com estan fent fins ara per fer front a aquestes fases d'ascens.
Aquest cap de setmana hi haurà descans, pel que comentàvem abans fora de micro, fora d'antena, s'espera el sorteig per al dilluns de la setmana vinent, i això són fases, això ja és anar a Espanya a veure què succeeix, ja són paraules majors.
Sí, aquesta és la idea. Realment és un repte molt important, que és el primer cop que es fa la història del club a l'embol femení, i res, moltes ganes, molt motivades, i a veure què ens toca i on hem d'anar.
Sant Quat, entenc que no voldrà ser seu, no?
Ho hem de parlar amb el club, però crec que està una mica descartat.
Uh-huh. A les jugadores, quin missatge els hi vas donar després d'aquest objectiu assolit?
Al final és un premi que hem recollit nosaltres, però que porta molts anys de treball. Vull dir, tot és feina d'exentrenadors com el Marc, molta feina de l'Àlex Ortega, que està sempre darrere nostra, i tots aquests anys que s'està treballant i apostant per l'embol femení. I ens ha tocat a nosaltres reduir aquest premi. Així que, res, a seguir treballant i a veure com ens va.
Entenc que hi ha molts rivals. No crec que hagis mirat tots els que us poden tocar, o sí?
No, hem estudiat una miqueta, però també falta alguna jornada en algun grup valencià, si no m'equivoco, i llavors millor esperar el sorteig a veure què tal, perquè si no són moltíssims equips, diria que han de ser 6 seus, llavors són masses equips com per començar a poder estudiar.
I només puja el campió d'aquella seu, entenc, no?
Sí, és igual que les que es van jugar amb el masculí. Entenc que és un grup de 4, llavors només passen els primers.
Molt bé, doncs Héctor Gómez, tota la sort del món en aquest sorteig. Estarem pendents d'aquest dilluns vinent quan hi hagi el sorteig i a veure on us toca viatjar i quins seran els rivals. De ben segur, l'èxit ja està assolit. És un premi, com tu deies, històric per a l'equip de l'handbol Sant Cugat. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser avui en directe aquí a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies, una altra vegada. Adéu, adéu.
I continuem a l'Esport en Marxa d'aquest dilluns, i avui volem parlar d'un equip que la temporada passada va fer història, concretament va pujar de segona a primera catalana, parlem del sènior C del vòlei Sant Cugat, i ho va fer guanyant tots els partits. I enguany, doncs, tenen un objectiu molt ambiciós, que és tornar a pujar, en aquest cas, a primera nacional. Ja han aconseguit guanyar, en aquest cas, la fase catalana, i ara aniran a la fase estatal. Serà a Torredembarra, a la població de Tarragona, del 21 al 24 de maig. I ens acompanyen algunes de les integrants d'aquest equip que dirigeix Ricard López. Anem amb les presentacions oportunes. D'una banda tenim a la Laia Puigneró. Laia, molt bon dia.
Bon dia.
A la Judit López, bon dia.
Bon dia.
I a Joana Ràfols, bon dia.
Bon dia.
Bé, començarem parlant amb la Laia, que s'explica una miqueta el secret d'aquest equip, perquè, clar, la temporada passada veu guanyar tots els partits i aquest any, doncs, també heu perdut, com és normal, però tenim un objectiu, que és pujar a Primera Nacional. Com s'aconsegueix tot això?
Bueno, doncs entrenant molt, com sempre, però també jo crec que el Ricard sempre ens diu que, a part de fer-ho molt bé i ser molt bones, també tenim com un gran do, que és el poder de l'amistat, i gràcies a això també pues, fa molt, perquè som molt bones companyes tant dins i fora de la pista, que inclús anem a sopar, anem de festa juntes, fem moltes coses en equip, i això també es nota perquè inclús a la final, bueno, quan estàvem jugant contra Sesei a la semifinal, ens va dir, es nota molt que us porteu molt bé perquè l'altre equip, el Sesei, havia tingut com problemes i tal, i es va veure bastant reflexat que el poder de l'amistat al final ho pot tot, i bueno, és molt guai això.
Clar, estem parlant que fora de la pista i dins de la pista tot suma. Pel que fa al nivell de les jugadores, no és fàcil que ho aconseguit una temporada sencera com l'anterior, no perdre cap partit, guanyar tots, i enguany tornar a repetir aquesta fita en el sentit de classificar-se pel campionat d'Espanya. A banda d'això també hi ha un nivell esportiu, hi ha molta feina al darrere, no?
Sí, 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 totalment. O sigui, entrenem 3 dies a la setmana, fem físic, i és bastant, bueno, bastant dur. Bueno, tampoc dur, però perquè ens ho passem molt bé, llavors tot compensa al final. O sigui, jugar i tot, pues, al final és guai.
De cara a aquest campionat d'Espanya, veieu possibilitats de quedar entre les dues primeres?
Doncs no ho sé, perquè no sabem encara quins són els rivals finals, perquè encara estaven jugant algunes classificacions, però bueno, jo et diria que sí i ojalà, però clar, no ho sé. Sí,
molt bé, no. Anem a parlar amb la Judit López, 12 anys al DSB Club Voleibol Sant Cugat, 23 anys, també som una plantilla molt jove, no?
Sí, la veritat que som una plantilla bastant jove, de fet, la més gran de l'equip sóc jo i tinc 23 anys, i sí, sí.
Us fixeu en el primer equip, que malauradament ha baixat a Superliga 2, també entenc que sou espectadores, que hi ha aquest vincle entre totes les integrants del vòlei Sant Cugat, i dèiem de pinya en el vostre equip, però també hi ha una pinya a nivell de club, no?
Sí, al final el Club Voleibol Sant Cugat és un club molt gran, són moltíssimes jugadores, i sí, sí, és una gran família, la veritat.
De cara a l'objectiu del campionat d'Espanya, com ho veus? Clar, això són paraules majors ja, no?
Sí, la veritat que des del principi de temporada l'objectiu inicial no anàvem amb anem a pujar nacional, com l'any passat sí que teníem l'objectiu de que volíem pujar primera. Aquest any al començament no era com l'objectiu que teníem, però sí que és cert que ja des del principi amb el nostre entrenador vam veure possibilitats i entrenant i treballant cada dia al final doncs s'ha complert aquest objectiu. I de cara a les fases, jo ho veig bastant bé i crec que sí que tenim possibilitats. Veient com hem estat durant tota la temporada i com anem progressant, jo ens veig amb bastantes possibilitats, la veritat.
Quina importància creus que té o quin nivell de culpa a l'entrenador Ricard López en tot aquest èxit?
Bueno, el que ha dit la meva companya, la Laia, el Ricard, al final és superpacient, ens entén moltíssim, és supercomprensiu. Ja des de l'any passat que el coneixem, ja sabem com treballa i la veritat que per un equip com el nostre, el seu perfil d'entrenador ens ve molt bé, ens dona molta pau, molta calma. Nosaltres som un equip que som molt actives, tenim molt caràcter i el Ricard també ens aporta aquella pau i la veritat que, bueno, està a la vista que els objectius i tot anem cap a dalt.
Molt bé, i també tanquem aquesta entrevista amb una altra dels integrants de l'equip, és la Joana Ràfols, 14 anys al Club Voleibol Sant Cugat, ha jugat molts anys també amb la Laia Puigneró i últimament amb la Judit López. Joana, hem parlat de l'entrenador, hem parlat del bon ambient que hi ha a l'equip, també hi ha al club. Tu personalment, com et trobes o què destacaries d'aquesta pinya humana? És a dir, dèieu, no hi ha mal rotllos, hi ha molt bon ambient. Aquí potser és la clau d'aconseguir aquests bons resultats?
Sí. Què destacaria? En quin sentit?
No només en el sentit humà, sinó en el nivell esportiu. Quines qualitats creus que té l'equip dins de la pista?
Sí, jo et diria que el nostre equip està molt ben compaginat perquè, per exemple, si tens un mal dia o estàs passant malament a la uni o treballant, arribes a entrenar i és com que et desconnectes la teva ment, connectant amb les amigues, xerrant, però a la vegada també pues, jugant a volei sense que es noti que estem desconcentrades, però és com que ens portem també entre totes i no hi ha mal rotllos, pues, com que la qualitat de ser amigues, pues, com ha dit la Laia abans, ens ajuda molt.
Què t'aporta tu al volei en el teu dia a dia?
Pues a mi, pues, això, desconnectar i com que fa 14 anys que jugo a volei, al final m'ajuda pues, a és que és això, desconnectar del meu dia a dia, dels problemes, de tot el que em pugui passar i disfrutar jugant amb la pilota.
I com valores l'esport femení, en el sentit que teniu dos sèniors que estan a categoria estatal? Entenc que el nivell aquí a Catalunya, el vòlei Sant Cugat, és un dels referents, no?
Sí, com el valoro? Pues, em sembla que és superimportant i que el Sant Cugat, justament durant aquests anys, ja com ha anat escalant molt i que s'està fent més famós i molta gent ara fa vòlei a Catalunya i pues, també a Espanya.
Molt bé. Doncs res, desitjar-vos molta sort per a aquest campionat d'Espanya. Recordin les dates del 21 al 24 de maig a Torredembarra. El Sant Cugat serà un representant català, l'altre és l'organitzador al Torredembarra i veurem si aconsegueixen aquestes dues places per pujar a primera nacional. Laia Puigneró, moltes gràcies per ser avui en directe aquí.
Gràcies a vosaltres.
A la Judit López també.
Gràcies.
I finalment a Joana Ràfols també.
Gràcies.
Doncs moltes gràcies a les tres i continuem amb més informació, amb més esports aquí, a l'Esport en Marxa. I abans de posar el punt final a aquest esport en marxa, anem a parlar del primer equip masculí del Rugby Sant Cugat, que jugarà contra el Pozuelo Rugby a les semis de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, a màxima categoria estatal. El conjunt sanquatenc visitarà el Valle de les Canyes després que la classificació de la fase regular s'hagi tancat amb els madrilenys en segona plaça. Els de Martín García han finalitzat tercers, per tant, el partit serà a Madrid el proper cap de setmana, el del 9 i 10 de maig, aquest cap de setmana descans, el proper ja aquesta semifinal, i si guanyen s'enfrontarien al vencedor de l'altra semifinal entre Guernica i el València. Sempre jugaria al camp de l'equip de categoria millor classificat, en aquest cas al Pozuelo i també al Guernica. Doncs nosaltres, a punt de posar el punt final que ha estat aquest esport en marxa, recordin que l'handbol Sant Cugat, el primer equip femení, hem escoltat el seu tècnic, l'Héctor Gómez, s'ha classificat de manera històrica per disputar la fase d'ascens a plata. Per tant, una fita important. Dilluns vinent coneixerem on es juga, quina és la seu i també, evidentment, els rivals. Fins aquí aquest esport en marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit al Faves Comptades parlarem del projecte Biblioteques Humanes que la Unipau ha portat a l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Club Helsing ha patrocinat aquest espai.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món de la ciència i la tecnologia amb un projecte que porta l'enginyeria espacial a les aules. Parlem del repte CANSAT 2026, una iniciativa educativa impulsada per l'Agència Espacial Europea, on estudiants dissenyen i construeixen un petit satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc capaç de recollir dades durant un llançament real. Per parlar-ne, ens visiten quatre membres de l'equip CANSAT, són alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres de Sant Cugat. Ells són el Bruno Lozano, el Pau Galbany, la Clàudia Rier i el Marcel Villanueva. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Sou quatre estudiants, però el vostre equip està format per set companys i companyes, oi? Benvinguts. Expliqueu-nos una mica, per qui no n'hagi sentit a parlar mai, en què consisteix això del projecte CANSAT?
Bueno, pues aquest projecte és una iniciativa que porta l'Agència Espacial Europea. Llavors, és un concurs per a estudiants d'arreu d'Europa, de 14 a 19 anys, que, com has dit, proposa aquest repte de construir un satèl·lit del tamany d'una llauna de refresc que ha de complir amb missions reals de satèl·lit. I llavors, bueno, pues els estudiants han de fer un grup i han d'autogestionar-se per poder fer aquest satèl·lit i que faci les seves funcions.
Molt bé. Explica'ns exactament què és el CANSAT, que ja ens has dit una mica, és aquest satèl·lit que porta uns sensors...
Pues és això, el CANSAT és el satèl·lit que es produeix. I la seva funció és, bueno, el concurs estableix una missió que s'ha de fer, que és mesurar la temperatura i la pressió de l'ambient i enviar totes les dades per telemetria, per ràdio, a una estació a terra i, bueno, aconseguir un aterratge segur. I llavors la part interessant del projecte és la missió secundària, que s'anomena, que és la part on cada grup ha de desenvolupar la seva pròpia. I llavors és un espai més creatiu on has de, bueno, això, desenvolupar el teu objectiu, què vols fer i fer-ho.
Molt bé. És la primera vegada que el Pla i Ferrera es participa en aquest projecte, per tant sou els pioners o m'equivoco?
Ja ho havíem fet altres vegades, però no es va arribar a aquest punt de procés de ja arribar a la part més més real, no? Perquè nosaltres, crec que l'antic projecte que es va fer no van arribar tan lluny com ho vam fer nosaltres i vam portar-ho més a la realitat, vam fer el disseny 3D, programació i tot, i ho vam unificar en el que seria el CanSat.
Què us va motivar a participar-hi? No sé si ens acompanya la Núria Espada, que és professora de Física i Química, que està aquí a la taula, que us dona a vosaltres el protagonisme, però no sé si ha tingut la Núria un paper fonamental també en que us motivéssiu a participar en aquest projecte.
Sí, va ser qui ens va donar la idea, ens va agafar en una classe a principi de curs i ens va proposar diferents reptes. Vam començar amb un que es deia Astropi i després aquest no ens va motivar molt. Aleshores ja ens havíem centrat més en el CanSat, que sí que el vam llegir, ens vam buscar més informació i ens va agradar més la idea. Aleshores ja des del principi, quan ens vam començar a ficar ja més en sèrio amb el CanSat, que seria pel gener, ja ens vam centrar i sí, la Núria va ser qui ens va motivar a fer-lo.
Ha sigut ràpid això, doncs, si vau començar al gener i ja teniu tots aquests prototips. Després ho explicarem, però la gent pot veure tota la feina que heu fet a través d'una web que teniu on ensenyeu tots els passos. Com vau formar l'equip? Perquè, clar, a la classe sou molts alumnes, vosaltres sou un equip de 7, no sé si per aquí ve el nom.
Va ser selecció dels professors. Sí, vam veure que hi havia un cert alumnat que tenia molt interès en això, doncs, projectes o ciència de tecnologia, per si volíem, no sé, ampliar el nostre coneixement o fer una cosa més pràctica, extraescolar, diferent, i a les hores de cultura i valors, que és les hores que tothom fa, pues, cultura i valors, nosaltres anàvem a una aula a part i doncs ens treballàvem en aquest projecte, en l'Astropi.
I el nom de l'equip, com el vau triar? D'on surt això?
Pues érem 7 i no sabíem què posar. I vam posar Can i el número 7, perquè ja està. Al final vam agafar el nom del projecte, que Can significa llauna en anglès, i li vam afegir el 7, que s'assembla molt a Sat, de satèl·lit, i ja està, i li vam posar amb el 7, que queda visual, i ja està.
Teniu un lema, per això hi ha el nom, que és el CanSat, però el vostre lema és fins a l'infinit i més enllà. No sé si és que sou tots fans de Toy Story.
Sí, bueno, ens va fer gràcia la cita aquesta i vam pensar que, bueno, en realitat el que nosaltres intentem fer és, a partir dels nostres interessos, no? Bueno, i del que estem intentant fer, pues, portar-ho, desenvolupar-ho i, pues, pràcticament, literalment, portar-ho fins a l'espai, no? Que la nostra creativitat arribi al més lluny possible.
Bruno, ens explicaves al principi, quan ens explicaves una mica l'origen del projecte i que era un CanSat, que teníeu dues missions, no? Una primària i una secundària, que és la que vosaltres desenvolupàveu. En què consisteix aquesta segona missió? Quin és el vostre objectiu amb el vostre petit satèl·lit?
Pues en el nostre cas, nosaltres el que vam fer va ser plantejar-nos una pregunta, no? El que volíem és que el nostre satèl·lit tingués una utilitat real. Llavors volíem trobar un problema i intentar solucionar-ho o contribuir. Llavors vam veure que tenim bastanta contaminació en l'aire i falta de biodiversitat local. I llavors el que volíem és fer una mena d'estació mediambiental amb el nostre satèl·lit, que el que pugui és fer un índex mediambiental de la zona, és a dir, analitzar certes característiques que nosaltres triem. Llavors, a partir d'això, poder fer una proposta de gestió mediambiental basada en reforestació i d'aquesta manera, pues, contribuir al medi ambient, bueno, a la flora, a la fauna, i també d'aquesta manera netejar l'aire, reduir la petjada d'emissions de CO2 i d'això que hi ha en l'aire.
Segurament heu sigut un dels equips més joves del concurs. Està adreçat entre joves de 14 i 19 anys, si no m'equivoco, vosaltres deu estar als 15, oi? Des de fora sembla força complex tot plegat. Heu hagut de combinar des del disseny a l'electrònica, a la programació, a la física. Com us heu organitzat entre tots 7 per cobrir tots aquests aspectes? No sé si aquí va per el que m'explicava la Clàudia, no? Per les habilitats de cadascú, pels interessos, ho heu compartit?
A veure, va ser més, a l'inici sí que va haver-hi una part del grup que estàvem treballant l'Astropi i l'altra part que ja va començar a fer recerca d'informació, tot això, llavors ja va ser més el Bruno, tal, que va començar-se a informar més sobre el projecte. Vam decidir la missió secundària i a partir d'aquí vam organitzar el grup en equips de treball, difusió i patrocini, perquè era molt important patrocinar el projecte i que tinguéssim recursos per poder comprar tot el que necessitàvem. Dos alumnes que no estan avui aquí, que van fer el paracaigudes. Va haver-hi el Marçal, juntament amb el Roc, van fer el disseny 3D, vam tenir l'ajuda d'HP, i el Pau, doncs, va fer tota la part de programació i tot això, Bueno, jo em vaig encarregar molt de la redacció de l'informe que havíem d'entregar i de la planificació a l'Excel, i hasta el final s'hi organitza així, cadascú una mica pels seus interessos, i va ser una mica com ens sentíem, en el més a gust que ens sentíem.
Mm-hmm. Quins sensors heu incorporat i quin tipus de dades de registre al vostre cansat?
Hem incorporat diferents sensors. Vam incorporar el primer, que és un petit sensor que amb aquell és amb el que fem tota la missió primària, que calcula la humitat, la pressió, l'altitud i... no me'n recordo.
La pressió.
Temperatura?
Sí, la temperatura, exacte. Després tenim un altre, que aquest és per la missió secundària, que és el del CO2, i també tenim un de llum, que aquests dos van més o menys junts, perquè quan hi ha un cert límit de CO2, el de llum s'activa per enviar una senyal a la ràdio sabent que aquella zona està contaminada. I també vam afegir un GPS, que és per, bueno, crec que no sé si és de tot obligatori en el concurs, però molts equips l'incorporen, que és perquè un cop hagi aterritzat el nostre satèl·lit, saber on està posicionat, perquè clar, si com surt volant des de molts llocs, doncs pot anar per moltes vies depenent de l'aire, aleshores per saber on està exactament, i també volem fer un recorregut del recorregut que ha fet quan s'ha caigut.
De la trajectòria, sí. Oi, que hagi fet. Com es recullen i interpreten aquestes dades durant el descens? Perquè em sembla que s'ha de fer a temps real.
Sí, bueno, les dades s'envien a temps real a la ràdio, o sigui, tu reps totes les dades i ja vas veient amb el programa tot el rato, vas veient com van canviant els valors, i cada segon, hem fet el programa que cada segon s'actualitzi. Aleshores, tu l'estudi després el fas, o sigui, et donen 3 dies perquè tu l'estudi el puguis fer, i has de representar les dades i dir, per exemple, quines plantes en aquella zona es podrien plantar millor, o el que tu hagis proposat per la teva missió secundària.
Uh-huh. Quin ha estat el repte tècnic més difícil, o no tècnic, perquè potser ha sigut de coordinació, qualsevol altra cosa que us heu trobat fins ara, no sé si alguna part del disseny, de la programació, que us hagi donat més feina de la que esperàveu.
Bueno, la veritat és que tot ha sigut molt complicat, sobretot perquè, com deies, és una cosa molt... així enrevessada. Llavors nosaltres, els nostres coneixements eren bastant limitats, bueno, perquè mai ens havíem proposat una cosa així. Llavors qualsevol cosa, des del disseny 3D fins programació, o fins i tot només el desenvolupament de la missió, la tria dels components, clar, ha sigut un procés d'autodidacta, que ens hem hagut d'informar, aprendre i pues anar fent poc a poc. Llavors, bueno, tot ha sigut molt complicat, però bueno, ens hem anat sortint nosaltres mateixos, ens hem ajudat entre nosaltres i hem fet algunes preguntes al professorat que ens ha ajudat i tot això.
Coincidiu amb el Bruno, o hi ha alguna cosa que digui, ostres, allò sí que ens va gustar, sí que va ser difícil?
Potser muntar el CANSAT i portar-ho fer la maqueta, pensar com aniria tot muntat, connectar tots els pins i inclús soldar-los, potser va ser la part més complicada, jo penso, perquè era com agafar tot el que havia fet cadascú individualment i juntar-ho tot, potser va ser la part més complicada.
Clar, és que ens heu parlat de molts sensors, i ho dèiem al principi, la mida del satèl·lit vindria a ser com d'una llauna, no?
Clar, clar.
Per tant, el trencaclosques devia ser complicat. Quines fases heu fet, ha tingut el projecte fins ara?
Bueno, a veure, el primer que havíem de fer era entregar un informe així com preliminar de disseny, que simplement era un informe de 10 pàgines com a màxim, o sigui, bastant limitat, on presentaves una mica el teu projecte i en quin moment estaves. I al cap d'un mes et feien entregar un informe així una mica més elaborat, i en aquest ja havies de presentar una mica més de detall tot el que havies de fer. A partir d'aquí seleccionaven els equips que tirarien el CANSAT a Lleida, i nosaltres malauradament no vam entrar en aquest procés, però ens ha motivat molt el projecte, i com que al final hem aconseguit, doncs, materialitzar el CANSAT i tenir un CANSAT a fer ja amb tot programat, la nostra idea és en un mes, dos, quan ho tinguem tot preparat, perquè ara ja no tenim pressa, doncs fer aquest estudi medioambiental aquí a Sant Cugat, si podem anar al Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat o algun lloc així a tirar-lo i analitzar les dades, i potser, no sé, presentar-ho a classe o alguna cosa així, perquè al final està bé, i ja que hem arribat fins aquí, doncs acabar-ho, si pot ser fora del concurs, doncs perfecte.
I tant. Quant de temps hi dediqueu setmanalment? Perquè tot això sona a moltíssima feina.
Bueno, ha sigut una mica irregular, perquè el concurs aquest començava al setembre, però com hem comentat abans, estàvem en un altre projecte que es deia Estropí. Llavors vam estar doncs, més o menys de setembre a desembre, més o menys, treballant en aquest projecte, bueno, en aquest altre projecte. I llavors amb el Cansat ens vam ficar més aviat al gener. I llavors, pues, entre la inexperiència, un grup petit, bueno, de set i tal, i que vam començar tard, pues, ens ha tocat dedicar-li moltes hores, perquè disposem d'una hora setmanal a l'escola. Ara, els últims dos mesos, hem disposat també de mitja hora tots els dies al final de l'escola, però sobretot és treball a casa, calculem que unes 19 hores, o sigui, entre tots, unes 19 hores setmanals, 20, depèn també del moment.
Mitja jornada, gairebé.
Sí, sí, no, molt treball i moltes nits allà. Sí.
Ara l'Urna ho explicava, que un projecte com aquest requereix de moltíssimes hores i també segurament de moltíssima coordinació entre tots els membres de l'equip. Què heu après personalment i com a equip durant aquest procés?
Bé, començo jo. A mi personalment, jo com he centrat molt en la part de programació, tot el que vindria sent programes informàtics, aprendre a utilitzar tota la part de programació i com funciona, jo això no sabia pràcticament res abans, em vaig informar un monton, aleshores d'això he après molt. I després, com a part d'equip, a gestionar com repartir-nos el treball entre tots perquè tothom hagi de fer alguna cosa i que no recaigui tot sobre una persona, que al principi va ser el Bruno qui va començar fent totes les idees, aleshores, al principi qui centrava tot en això era el Bruno. I després ja ens vam començar a repartir el treball i tota la feina es dividia molt més i tot fluïa molt millor.
Uh-huh. Jo, a lo personal, he pres bastant 3D perquè ja sabia utilitzar alguns programes, però bueno, amb l'ajuda d'un contacte que tenia amb HP, el Sergi, em va ajudar a aprendre, per exemple, un programa que es diu Fusion, uh-huh, a utilitzar-lo. I jo vaig crear uns discos que pel CanSat, que seria l'estructura interior, i el Sergi em va dir que estaven bastant malament, que li faltaven algunes coses, que passava massa. Llavors, clar, bueno, ens va millorar. Llavors, després, el que seria la carcassa, li vam posar una rosca perquè poguéssim obrir-lo i tancar-lo, i se'm va fer molt més complicat perquè no era... No, tenia que tenir un gruix concret perquè la màquina 3D crec que no feia menys d'un mil·límetre de
sí, el mínim d'impressió.
Clar, clar. Llavors, pues, això em va costar bastant i va ser molt complicat, però bueno, quan vaig tenir la carcassa acabada, el Sergi em va dir que estava bastant bé i que la podíem portar a imprimir, i al final ho vam imprimir a l'escola mateixa. I
suposo, sí, que és una satisfacció molt gran també, no? Després de tantes hores de dedicació, sí, i trobar-se, sí, tants entrebancs de prova i assaig, al final quan aconsegueixes l'objectiu, Clàudia.
Sí, sí, al final és el que diem. Jo quan m'hagués sentit el gener que al març-abril estaríem al punt del projecte que estem, jo no m'ho hagués cregut, perquè és veritat que anàvem molt perduts. I al final, quan et diuen que no en el concurs, però mires tot el que has fet i dius, ostres, doncs realment he après molt. Vull dir, jo he après molt el que diem de tota la part de tecnologia. Jo és que no en tenia ni idea, perquè una característica aquí és que tots fan l'itinerari tecnològic menys jo, que faig el científic. Llavors jo no feia tecno i la veritat és que no en tenia ni idea, i he après un munt en aquest projecte, ja sigui una mica programació, una mica dels sensors, una mica d'aquesta part 3D, i això al final és una cosa que està molt bé veure-ho acabat i pensar, bueno, doncs potser d'aquí un mes, dos, ho podem tirar, podem veure que mesura dels reals i podem fer aquesta presentació final, que al final potser no és dins del concurs, però hem après un munt.
Clar, ho diu la Clàudia, vosaltres esteu a quart d'ESO. No sé si ha canviat una mica la vostra visió d'una manera d'aplicar tots els coneixements que heu anat adquirint durant la vostra educació, sobretot en ciència, en tecnologia, en programació. No sé si ja teníeu clar quin tipus de batxillerat, en el cas que vulgueu fer batxillerat, volíeu fer, i fins i tot quina carrera, després de fer un projecte d'aquestes característiques.
Bueno, sí que fer el CanSat a mi m'ha motivat molt a seguir en aquest itinerari tecnològic, tirant per una enginyeria, no? Fer projectes així. També hi ha hagut moments en què et desesperes una mica, però tot plegat sí que suma molt. I això, a nivell d'aprendre, no només coses així tecnològiques. Jo, per exemple, el que m'emporto pràcticament el que més és saber contactar, i perquè, bueno, m'he encarregat de tota la part de difusió i patrocini. Llavors,
una cosa simple com crear una pàgina web, contactar amb patrocinadors, arribar a medis, com per exemple aquí la ràdio, aconseguir, mai pensava que podria arribar a aquestes coses i, ostres, he après molt i crec que a més és una cosa molt, molt útil per un futur. I també, bueno, com he estat també en la selecció de cada component, bueno, poden ser xorrades, però característiques de cada cosa, com funcionen els components i, bueno, i coses de cada, això dèiem, gestió de grup i això també és molt important i ho hem après.
Mm-hmm. Voleu afegir alguna cosa?
No.
No? Tenim, ara deia el Bruno, no?, que feia la part aquesta de contacte amb mitjans per aconseguir entrevistes, per explicar tot el vostre projecte, i la Clàudia ens explicava que, tot i que no havíem passat el tall a la següent fase del concurs, el vostre projecte segueix endavant. La vostra idea...